La literatura torna a ser protagonista perquè el passat dissabte 13 de juny, en el marc de la Nit de Poesia 2026, una vetllada cultural ja plenament consolidada que va acollir el lliurament dels premis de la 17a edició de Poesia al carrer i de la 34a edició del Premi de Narrativa. L'acte va reunir escriptors, lectors i amants de les lletres en una celebració de la creació literària que, any rere any, posa en valor el talent i la qualitat de les obres presentades. En aquesta edició, el jurat va distingir el poeta Israel Clarà, una de les veus més reconegudes de la poesia catalana contemporània, i l'escriptor Albert Ginestà, guanyador del certamen de narrativa. Dos autors amb trajectòries i estils diferents, però units per la capacitat de convertir la paraula en emoció, reflexió i art. A continuació, conversem amb els dos guardonats per conèixer de prop les seves obres premiades, les seves inquietuds creatives i la manera com viuen aquest reconeixement en una nit que ja forma part del calendari cultural de referència d'aquí de l'Ametlla de Mar. Comencem amb Israel Clarà per conèixer de prop la seva obra premiada, el seu recorregut i la seva visió de la poesia avui. Bon dia.
Bon dia, Mireia, moltes gràcies.
I el primer de tot, enhorabona pel premi.
Gràcies, em fa moltíssima il·lusió rebre'l, molt content.
Què ha significat per a tu rebre aquest reconeixement en el marc de la Nit de la Poesia de l'Ametlla de Mar?
Mira, els premis normalment en obres de poesia, que la dificultat sobretot no, és publicar-les, doncs és un gran reconeixement per a l'obra, sobretot perquè es convertirà en un llibre, no, al final, perquè les dotacions econòmiques, evidentment, també són importants, però en els premis en què hi ha publicació, i en, com és en aquest cas, no, una publicació en una editorial, en una col·lecció de prestigi, com és la Suda de Pagès, editors, doncs suposa donar sortida, no, donar horitzó a unes obres que potser d'una altra manera també quedarien en el calaix. I aquest de l'Ametlla de Mar, doncs, és un premi molt atractiu, en el que es fa en un marc que vaig veure incomparable, i que evidentment feia molta il·lusió rebre'l un moment o altre, no? I tant.
Israel, com vas viure el moment de l'anunci? Què et va passar pel cap en aquell moment?
Bé, em va telefonar abans el Ramon González de Cala Cultura, i m'ho va dir ell uns dies abans, i saps allò que quan presenta les obres a vegades te n'oblides ja de quan es fallen o del termini, perquè bé, les deixes parar, no? I ja no són teves en part, i a veure quin recorregut fan. I llavors veure que es havien pogut aturar en aquesta obra i que havien trucat i que per tenir tota la guardonada, doncs molt... Primer sempre una mica de sorpresa i després molta alegria, clar.
Si sí, ens endinsem amb l'obra guardonada, quin és el seu origen i quin impuls inicial la va fer néixer?
Mira, Sada és, que ho vaig comentar una mica allà en el lliurament de premis, Sada és una paraula àrabe que vol dir felicitat, i d'aquest nom deriva doncs noms propis com Said o Saïda, que vol dir feliç. Sada també es podria utilitzar com a nom propi, que de fet és el tu poètic al qual va dirigir l'obra, que està personalitzat, en aquest cas, personificat, i bé, és un origen, doncs, a partir una mica de la coneixença i l'amistat amb la Margarida Castells, que és la traductora oficial, diem, i més reconeguda que hi ha de l'àrab al català actualment, la traductora de les Mil i Una Nits, doncs arran d'una altra circumstància que la van conèixer, em vaig començar a endinsar una mica en aquest món de la literatura àrab, persa, i Sada i Tahir, que també és un altre llibre meu que ha guanyat darrerament, i alguns llibres que tinc amb titulació àrab, doncs tenen aquest component orientalitzant, d'alguna manera, que m'agrada molt. I Sada és un llibre optimista, és un llibre de felicitat, d'alegria, de viure, d'amor, i per tant doncs, ja tocava una mica en la meva obra canviar, no?, de registre i intentar fer una obra que fos alegre, però sense passar-se tampoc, no?, en aquest sentit, però que fos diferent una mica a vegades dels temes tan foscos a vegades o que pot tractar la poesia en alguna de les meves obres, doncs aquesta intentava ser un, intenta ser un llibre de llum i de felicitat.
A més, tens una trajectòria poètica molt sòlida, amb llibres com Pluja de nit, Finestra líquida o Jocs de vida. En quin lloc del teu recorregut situaries aquest nou poemari?
Bé, aquests dos poemaris últims, que han guanyat aquest últim any doncs, alguns reconeixements, se situaria, jo penso, en aquesta etapa última meva, que essencialment continuo sent el mateix, perquè un escriptor penso que per molt que faci, intenti fer coses noves, es veu d'algun moment o altre que és ell, perquè el segell, l'estil, és inesborrable, no? És indeleble en aquest sentit, però sí que se situaria en un moment d'intentar que la poesia faci un pas més en imatges, en colors, en formes, no tan mètricament, perquè continuo sent un gran amant de la poesia clàssica, de fet aquest llibre tots són sonets, escandits perfectament de forma molt estricta, però de contingut a vegades molt novedor, de qual cosa també et fa adonar que aquestes grans estructures de la poesia clàssica resisteixen al pas dels segles, i malgrat els temps i el canvi de contingut i d'estil i de llenguatge fins i tot que poden experimentar, doncs continuen suportant, no?, molt bé la seva forma i el seu destí poètic, no? Per tant, suposa una investigació una mica en les formes clàssiques de poesia més urbana o més contemporània, una mica.
Israel, a més, si no tinc mal entès, vas estudiar filosofia i també música al Conservatori del Liceu. Com dialoguen aquests dos mons en la teva manera d'escriure i fins a quin punt la música condiciona el ritme intern dels teus versos? És clar, a dir, escrius pensant en una musicalitat concreta?
És una pregunta molt, molt interessant, la que fas, perquè realment el fet de fer poesia rimada i ritmada, sobretot escandida i comptada, la música és essencial. Clar, la poesia és música, també, bàsicament. Per això abans els trobadors la transmetien oralment amb cançons o amb música acompanyada, de la manera de poder-se també quedar en la memòria de la gent, no? I el fet de que una poesia ha de ser curosa, per mi, en el sentit musical, en el sentit rítmic, el fet d'estudiar música ha sigut molt important, perquè, a més, hi ha una influència, hi ha uns vasos comunicats entre la filosofia, la pintura, la música, les altres arts amb la poesia. Jo entenc l'art unitari, intento en la meva obra que totes les arts hi siguin presents, però la música és, evidentment, ja la mateixa estructura, fins i tot, de la creació poètica, és musical per mi.
Durant tota la teva trajectòria has rebut diversos premis importants, com el Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartrà o el Premi Joan Guasp. Com gestiones aquesta continuïtat de reconeixements?
Doncs amb humilitat i amb un esperó, un gran estímul, sobretot per continuar escrivint, continuar treballant, perquè no ens enganyem, a ningú li agrada que les seves obres vagin quedant en un calaix una darrere l'altra, i al final evidentment que escrivim perquè ens apassiona fer-ho, però també escrivim perquè ens llegeixin i perquè les nostres obres arribin. Per això deia a l'inici que les dotacions econòmiques evidentment s'ajuden sempre, però el fet que això es converteixi en un llibre que algú llegirà i que restarà en una col·lecció o en uns annals, no gairebé de la literatura d'aquest país, doncs, amb unes col·leccions importants com són aquestes editorials, doncs evidentment és donar un futur a una poesia o unes obres que d'una altra manera no en tindrien. I la gestió ha de ser molt modesta i molt amb un camp molt ben amoplat per continuar treballant i sobretot no baixar mai la guàrdia, no?
La teva poesia sovint juga amb imatges molt, molt potents, no?, i una certa dimensió simbòlica. Escrius des de la idea o escrius des de la imatge?
El fet meu físic de que viatjo la meva vida condicionat per un fet que és el de la meva invidència, en aquest cas, em fa molt difícil la poesia visual amb imatges reals. És a dir, el que veig jo dista molt a vegades del que és real, però veig molt distorsionat, veig molt amb colors molt diferents, vull dir, veig una mica un món que no és el que es correspon, tampoc sabem mai com hi veuen els altres, no? Sempre hi veiem nosaltres. Però sí que des de la mateixa... Jo treballo des de la idea de la imatge, que em faig jo segurament del que hi ha, que tampoc segurament coincidirà amb el que realment és. Mm-hmm. Llavors, per això m'han dit alguna vegada que alguns poemes meus tenen unes imatges molt sorprenents, molt estranyes, fins i tot molt surrealistes, que m'agrada molt el món surrealista, diem, en aquest sentit, perquè permet aquesta no sé, aquest canvi de perspectiva de les coses, aquesta manera d'alterar la realitat des del somni, des de la mateixa distorsió que pot comportar, en aquest cas, una discapacitat visual com és la meva. Llavors, aquí m'agrada molt jugar en aquest sentit, no? Vull dir, per tant, escriure des de la imatge real a mi és més molt difícil. Escric des de la idea de la imatge que copso i que m'invento a vegades, fins i tot.
Israel, quin paper creus que tenen espais com la nit de poesia per donar visibilitat a la creació literària?
Imprescindibles, i més en el moment de la conjuntura en la qual ens trobem, de que el català, doncs, que porta anys agonitzant i segurament ara més que mai, doncs poder trobar espais en què viles com l'Ametlla de Mar i altres municipis, no?, que creuen encara en aquest idioma, en aquesta llengua, en aquesta literatura, que tracten amb editorials que encara pensen que editant aquesta llengua té sentit, i per tant per mi és imprescindible els premis. Poden ser els premis una catapulta, diem, per gent nova, o poden ser per donar continuïtat als autors que per trajectòria que tinguis no sempre tens garantida la publicació i la continuïtat, perquè ja et dic, són molts mals temps per a la lírica, que deia el poeta, però bé, per aquestes iniciatives com l'Ametlla, ja dic, i d'altres municipis que també continuen lluitant i persistint, no?, malgrat totes les intempèries, doncs per mi és imprescindible i és encoratjador, evidentment.
Finalment, Israel, què t'agradaria que quedés en el lector després de llegir el poemari que ha estat premiat?
Una felicitat duradora en tot el que es pugui, en el temps. Diem una felicitat de l'obra trobada, d'una obra trobada, no?, que et pot aportar alguna llum diferent en temps que, com deia Hodeli, no?, de tanta penúria i de tanta foscor amb tantes coses. Doncs una mica de llum, simplement. Un vas llum, ja en tinc prou. Ja em dono per ben pagat, per suficiència.
I ara conversem amb l'Albert Ginestà per conèixer millor la seva obra, el seu univers creatiu i el seu recorregut vital entre la música i la narrativa. Albert Ginestà, bon dia.
Hola, bon dia.
El primer de tot, enhorabona pel premi.
Doncs moltes gràcies.
Què representa per tu guanyar aquest 34è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar?
Bé, doncs, en primer lloc, doncs, molta il·lusió, no?, perquè en realitat els premis el que fan és doncs, carregar-te piles, no?, és un petit reconeixement i això fa que t'animi, doncs, a continuar escrivint, a continuar pensant i a continuar, doncs, treballant aquest tema que m'agrada.
Uh-huh. Què ens pots explicar de Cartografia del Buit? Quin és el punt de partida d'aquesta obra?
El punt de partida d'aquesta obra són relats reals, històries, no relats, històries reals que han succeït, d'aquelles que quan les llegeixes dius no pot ser, no?, que això hagi passat realment. I a partir d'aquí, cada una d'aquestes històries, doncs, jo la novel·lo d'alguna manera i en genero aquest relat, no?, aquest conte, posant-hi una mica de cullerada, evidentment.
Uh-huh. A més, en la seva trajectòria literària hi ha una clara fascinació per la memòria, pel pas del temps i els objectes carregats de simbolisme. D'on neix aquest interès?
Ostres, és una pregunta que no té resposta, no ho sé. D'on neix? És a dir, són coses que m'atrauen, que sempre m'han atret, igual que em poden agradar altres coses, no?, com l'astronomia, no? Són coses que m'agraden, però que em criden molt l'atenció, el tema dels objectes, no?, el fet de veure un objecte i pensar en la història que deu tenir, per les mans que haurà passat, doncs això és una cosa que em fascina, no?, però no per escriure, sinó em fascina a la vida real, no?
A més, la teva narrativa es caracteritza per estructures innovadores i per trames subtilment interconnectades. Com es construeix un relat d'aquest tipus?
Doncs això és una cosa que jo crec que això ve del fet que jo soc, en realitat soc un músic, val?, que m'agrada escriure, no?, però soc més músic que escriptor, per dir-ho d'alguna manera. I alguna cosa que tenim els músics, o alguns músics, és que tenim una arquitectura mental determinada, val? I això, aplicat al món de la literatura, doncs jo crec que m'ha permès doncs generar aquestes estructures, potser una mica més complexes, no? Uh-huh. És una manera de fer guions, però seguint a vegades un fil musical, no? Com un tema musical que et repeteix una frase, que després desapareix, que després torna a venir. Vindrien a ser els personatges d'una història. Per tant, és una fusió dels dos mons.
Uh-huh. A més, també hi ha una presència important d'emoció, però sovint diria que matisada amb humor o amb ironia. Això és una manera de protegir la història o d'equilibrar-la?
L'humor i la ironia jo crec que és una manera de protegir la vida. És a dir, és essencial, no? El fet d'una cosa, per molt dura que sigui, doncs que tingui aquest punt a vegades d'ironia, no? O d'humor, no? I llavors a mi, segurament perquè a la vida real jo sóc una mica així, doncs ho traspasso en els relats que escric, no?
Mm-hmm. Com comentaves abans, vas estudiar guitarra clàssica, crec, no? Al Conservatori Superior Municipal de Música i al Taller de Músics de Barcelona. Com conviuen en tu el músic, el compositor, l'escriptor? Això són facetes separades o és un mateix impuls creatiu?
Bueno, conviuen com poden, no? Perquè finalment cada cosa té el seu, no? I són branques diferents, però que d'alguna manera el que em crida a mi sempre, o m'ha creat sempre l'atenció, és el fet de crear coses, no? Allà on no hi ha res, doncs crear una música que abans no existia, o en aquest cas un relat que abans no existia, una història, no?
Mm-hmm.
Com conviuen? Doncs com puc. Hi ha coses que són més senzilles, com per exemple, la música d'alguna manera és més esclava, requereix que toquis molt cada dia, que et mantinguis. Escriure, jo em puc permetre temporades de no escriure res i potser encara milloren les coses, no? Són dues coses completament diferents, però que, bé, els porto prou bé.
En la teva obra hi ha presència, a més, una presència constant, no?, de connexió humana i les relacions invisibles entre personatges i temps diferents. Què et fascina d'aquestes connexions?
Bé, home, les relacions humanes, doncs, és evident, no?, que són fascinants, no?, com funcionen o l'intrincades que poden arribar a ser. I després aquest aspecte que a mi també m'agrada, no?, el tema, doncs, potser de més física quàntica o de entendre que el temps no és una línia, no?, recta, no?, i per tant una història moltes vegades tampoc és una línia recta i el punt més proper... La distància més propera entre dos punts moltes vegades no és aquesta línia recta, hi ha una curvatura, no?, d'aquest espai-temps, que això, doncs, d'alguna manera també ho reflecteixo, no?, en els relats que escric, no?
Mm-hmm. I quan escrius, parteixes d'una estructura prèvia o deixes que la història et vagi portant?
Les dues coses. Potser abans feia més que no sabia ben bé cap a on anava. Ara jo crec que tinc més un mapa ben organitzat i d'alguna manera doncs primer dedico temps a preveure, a d'alguna manera doncs a crear el guió base i després ho escric. No?
Uh-huh.
Però també a vegades quan et surt un fil o així doncs cal estirar-lo i tires i a vegades doncs també surten coses així. No?
A l'igual que l'Israel, has rebut diversos premis al llarg dels anys i doncs em agradaria fer-te la mateixa pregunta. Com vius aquesta continuïtat de reconeixements? Canvia la manera d'escriure o no interfereix en el procés creatiu?
No, jo crec que no canvia la manera d'escriure. Finalment, bueno, t'ho he comentat al començament, no? Evidentment et motiva, és un reconeixement d'alguna manera que allò que has fet, doncs potser no està tan malament com tu a vegades penses i per tant t'anim a tirar endavant. Però modificar la manera d'escriure jo crec que no, perquè en el moment que et modifiques, és una cosa que hi tinc potser una mica de mania, en el moment que tant amb la música com amb la literatura tu modifiques el que tu vols fer, tu acabes sent un producte i llavors en el moment que tu ets un producte pues ja no ets tu, no?
Mm-hmm.
I llavors jo ho intento evitar una mica, això.
I cap a on creus que es dirigeix la teva narrativa?
La meva narrativa, home, doncs no sé què dir-te, perquè finalment vaig a temporades, tinc sempre diversos projectes entre mans, a vegades passo temporades que no hi ha ni idees noves, no? I aquell síndrome del full blanc, no?, que també passa, però com que ho sé, doncs ho deixo passar temps i torna, en algun moment torna a ser carregar. I d'alguna manera sempre tinc la llibreteta a punt i és que de cada cosa, per exemple, d'aquests dies que he estat aquí a l'Ametlla de Mar, doncs en aquest acte i que tot ha estat perfecte, però et vas fixant en coses, en converses, en detalls, en persones i sempre vas traient apunts per un possible proper relat.
Mm-hmm. Finalment, Albert, què t'agradaria que el lector s'endugués després de llegir Cartografia del Buit?
Home, en primer lloc que passi una bona estona, perquè hi ha relats molt, molt suaus, però n'hi ha també de molt durs. És a dir, que passi una bona estona, després que s'identifiqui una mica, no? Perquè són relats que tenen el seu missatge, no? Potser una mica amagat, però tenen el seu missatge, i per tant, el fet que s'identifiqui amb el que intenta transcendir aquesta cartografia, aquest mapa de coses que passen en aquest món i que algunes, com tots sabem, són com per posar-se les mans al cap, no? I per tant, doncs, que el lector doncs entri dins aquestes històries, no? Això seria, doncs, perfecte.
La trajectòria d'Israel Clarà confirma una veu poètica que combina rigor intel·lectual, sensibilitat musical i una recerca constant de significat. Amb aquest nou reconeixement a l'Ametlla de Mar, la seva obra continua consolidant-se dins el panorama de la poesia catalana contemporània. I la de l'Albert Ginestà reflecteix un univers creatiu on música i narrativa es fonen en una mateixa sensibilitat. Amb Cartografia del Buit, guardonada a la Nit de Poesia 2025, consolida una veu literària pròpia, subtil i profundament emocional. Israel Clarà, Albert Ginestà, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Mireia, i una abraçada molt gran. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.